5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem amb la informació de servei i anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit Tarragona, en sentit nord, per un accident d'un camió. Hi ha 6 quilòmetres de retenció del Perelló a l'Ametlla de Mar en sentit nord. Es fan desviaments per turismes cap a la Nacional 340. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per un altre accident que talla un carril. A la C17 hi ha un carril tallat a Parets del Vallès en sentit Vic per un camió avariat i això pot alentir la marxa en aquest tram. A la C58 a l'autopista del Vallès hi ha intensitat de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a la Barceloneta en sentit Llobregat i del Port a la Zona Franca en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Mireia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'entrada d'ajuda humanitària a la franja de Gaza ja ha començat. Diumenge, tot i que amb 3 hores de retard, va entrar en vigor l'alto el foc entre Israel i Hamas i ara el poble palestí anirà recuperant la calma si és que no hi ha cap gir de guió. Serà un procés llarg i gens fàcil, segur, que anirem seguint, però com ho està vivint la comunitat palestina que ha hagut de marxar a altres països? Aquesta és la pregunta que ens fem. Avui coneixerem el testimoni d'en Maset Khalilia, un palestí resident a Sabadell. Escoltem l'entrevista que ha pogut tenir la nostra companya Júlia Ramon.
Bona tarda, Masit.
Bona tarda.
En vista dels fets, tu ets més del bàndol optimista o et mantens més expectant a veure com avança aquest procés de treva?
A veure, optimista, que l'únic optimisme tenim que deixen cau bombes sobre la gent a Palestina, sobretot a Gaza. És l'únic optimisme, però optimisme després que han destruït una franja de Gaza sencera, després han matat prop de 50.000 persones, després han deixat més de 100.000 ferits i ferides. Optimisme que sigui això el principi del final de l'ocupació i la pau i de la tranquil·litat de tothom.
Perquè com ho has viscut tu? No sé si doncs, tenies familiars, amics, coneguts, no?, en el territori que s'han vist afectats per aquests atacs.
Sí, que bueno, la meva família és Jenin, i Jenin no és molt menys que Gaza. És un barri de Gaza, Jenin, diguem. Però a Gaza sí, tenim contacte, parlem amb gent cada dia, intentem connectar-nos amb amics i famílies d'aquí que tenen famílies allà, han mort, alguns han mort 7 membres de la seva família allà, i llavors... Clar, la situació és un genocidi. Lo hem viscut en viu, en directe, i ens toca gestionar-lo des de l'exili, quasi 8 milions palestines i palestins. I, bueno, que això... Jo crec que el pitjor genocidi, el pitjor massacres que han passat del segle XXI, més i més amb complicitat i silenci internacional i claríssim.
Sí, que tu has estat durant molt temps, no?, defensant el poble palestí, denunciant tots aquests atacs, intentant fer justícia. Sí. Des d'aquí, no?, com comentaves ara, des de l'exili, des de la distància, com ho has viscut? No sé si has sentit impotència, si has sentit molt recolzament doncs, per part del teu entorn, una mica. Com has viscut tots aquests mesos, aquest any i mig gairebé?
Clar, que com a palestí, de primera, evidentment que fa ràbia i una mica més, però jo crec que indignació a tothom, al ser humà, perquè el que estan fent palestí, el que estan defensant les palestines i palestins, estan defensant a tothom, a tu, a mi, a tothom, perquè defensen els drets humans, defensen a tots, a totes i tots, perquè... un força colonialista com l'estat sionista d'Israel, que graven com maten a gent, denúncia de declaracions, perdó, de los ministres de ultradreta israelians, diuen que hay que fer neteja ètnica a tot Palestina. Tot això, que clar, de primera mà, que hem viscut i hem sofrit molt, lo que passa que fa 76 anys que estem sofrint això, no és una cosa nova, lo que passa ara, que és el més bestial i el més dur de totes. Però nosaltres, des d'aquí, des d'Europa, des de Catalunya, des d'Espanya, lo que podem fer és lluitar a nivell institucions, lluitar a nivell estatal. Estem ben organitzats amb més organitzacions, gent d'aquí, col·lectius que treballen dia i nit amb la, conjuntament amb la comunitat palestina, per fer, intentar, per exemple, trencament amb l'estat d'Israel a nivell cultural, a nivell institucional, a nivell comercial, totes les maneres, perquè és un estat genocidi, i el mateix el que han fet amb Rússia, que podien fer tranquil·lament amb Israel, perquè Israel han passat el que han fet Rússia en Ucrània, han passat.
Uh-huh. Ara, en aquest sentit, creus que hi ha hagut un punt d'inflexió, una mica, doncs, aquest alto al foc, no?, i l'ajuda, doncs, aquesta, l'entrada d'aquesta ajuda humanitària, creus que està marcant un punt d'inflexió en la història, doncs, d'Israel i Palestina?
Jo crec que el punt d'inflexió és el que van a tenir els sionistes d'Israel, perquè nosaltres no tenim ni poder ni força armada com el que té l'estat sionista d'Israel. Israel el que han intentat els últims 76 anys, en totes les maneres, és fer expulsar la població civil de Palestina, matar el màxim possible i aclarar un estat Israel solo per a ells, ignorant els cristians i musulmans que viuen a Palestina històrica. Palestina històrica és per tothom. Palestina històrica és pau. Palestina històrica és igualtat. Com abans de l'inici de l'estat d'Israel, abans de crear l'estat d'Israel, 48 a territori palestina, han viscut els jueus, cristians i musulmans i altres sense ningú guerra, sense ningú problema. Quan han creat l'estat d'Israel, van començar a base de matar i assassinar gent palestina. I Israel, des de llavors fins ara, que no han canviat l'estratègia, és matar, terrorífic, arrestar, por, és l'única política que han utilitzat. Jo crec que el punt de reflexió d'Israel, que després que hem estat a Gaza quasi 500 dies matar la gent en totes les maneres i siguen sortint al carrer i diuen que no volem Israel, que no volem l'ocupació, renunciem a l'ocupació. Jo crec que l'ocupació ha de tomar nota i punt, i vagin a nova, perquè els palestines i palestins no reclamem res més, no demanem res més, la llibertat, la igualtat, els drets. És que no demanem més.
Uh-huh. I què et sembla, no?, també aquest intercanvi que hi ha, no?, entre persones, doncs, que han estat retingudes i presoners una mica? Creus que és un bon negoci per entendre'ns?
No és gaire negoci, perquè no són rehenes, són presos. Per què els palestins i palestinos no són rehenes? Per què un palestí, un nen de 14 anys, està a un presó militar, 14 anys, està presonat, de 13 anys i 12 anys, nens, en un, cal, unes dones que no han fet mai res, estan presonades, torturades, violades, estos no són sequestrats, no són rehenes? Se llaman presos, y los israelians se llaman sirenes, porque son israelians. Es que aquí la comunicació i la media i tot això, la desinformació, el que nos intenten vender en Europa i fora, los aliats d'Israel, és pintar los palestins com són els demonis, i els israelians com el típic sempre les víctimes, saps? Se relaciona el tema amb el judaïsme i ja està tot arreglat. Realment, ni tots els palestins són bons, ni tots els israelians són mals, però que no són els rehenes israelis millor que els palestins, els palestins. Israel el que té que vaciar, no sé com es diu en català, vaciar, buidar als presos palestins polítics, totes. Són més de 8.000 palestines i palestins de la càrcel, no sabem per què estan allà. Hi ha molts que estan en un presó administratiu, vol dir, això solo a Israel existeix. Són un preso administratiu que tu pots estar 6 mesos condenada, renovable, pots arribar a 6 anys. El meu germà va estar renovat 3 vegades, quasi 6 mesos, 3 vegades, quasi 2 anys, sin cap delicte. Per la seguretat de... A mi m'agafen, me meten en presó solo per la seguretat de l'estat. Aún existeix això. Per què no parlen d'això en Europa? Per què? Mm-hmm. Llavors, clar, els hostatges, em sap greu que estan allà, però me sap molt greu, que fa més de 70 anys els palestines i palestins estan a presons allà maltractats. Els presos israelians surten ahir ben tractats, comparteixen la menjar i el medicina, el que tenen allà amb la gent de Hamas, però a canvi els surten de la càrcel, el presó israelià, surten maltractades, infraestructurades mentalment i problemes ecològics.
Uh-huh. Ja l'última, no? Amb tot el que estàs dient, imagino que aquesta ajuda humanitària doncs, quedan, entre doncs, amb menjar, no? Medicaments, aigua i totes les necessitats que puguin tenir, no és suficient per reparar tot el que estaves comentant ara, no? Tot aquest dany moral que han patit, no? la gent de Palestina.
Jo crec que la política del Bashar Gana a les palestines l'han utilitzat com a arma a Israel, i tothom sabem. Les Nacions Unides han dit això, hi ha un informe claríssim, diuen que Israel ha utilitzat la gana, la fam, és com a arma, i contaminar l'aigua i tot això. Jo crec que després d'un any i mig de matar gent, ara deixem entrar aigua i menjar, diguem, ja està solucionat el problema. Això és un pas positiu, que aunque és molt tard que la gent troba un tros de pa per als seus fills, i crec que està bé, però jo crec que no és el problema inicial és los Corte Penal Internacional tiene que tomar carta en l'assunto, té que llamar a Israel i jutjar aquests assassins que han cometido massacres quasi igual que l'Holocausto en Europa quan era Europa fascista. I Israel té un govern fascista i de dreta a ultradreta, un pitjor que l'altre. Jo crec que aquest tenen que anar a Corte Penal, tenen que deixar construir Gaza un altre cop i reparar el dany lateral, el que han fet a totes les famílies i aquests los més de 100.000 ferits intentar ajudar-los d'una manera o altra. Mm-hmm. Perquè la solució i nostra lluita no és per entrar un camió de menjar, nostra lluita per la dignitat, per la llibertat del poble palestí. I nostra lluita seguirà fins que Palestina sigui lliure i igual per tothom.
Mm-hmm. Doncs molts ànims i endavant, m'has dit.
Gràcies, Júlia.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Un grup de 4 investigadores amb col·laboracions de l'Argentina, Bèlgica, Colòmbia i Espanya es dedica a estudiar el funcionament de les polítiques de traducció i quin tipus de diversitat cultural i literària es promou en els territoris iberoamericans. Amb aquesta recerca, la Universitat Oberta de Catalunya es proposa examinar els mecanismes que tenen els governs nacionals i regionals per exercir la seva influència en el camp literari i editorial. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Diana Roig, professora d'investigació i CREA de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Diana. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Santi.
Explica'ns una mica en què consisteix i quin és l'objectiu, no, principal d'aquesta recerca, la qual ha comentat la Carme en la presentació i que s'anomena Traduciendo la diversidad a agentes institucionales y políticas de traducción literaria en Iberoamérica.
Sí, doncs mira, el que nosaltres intentem fer és intentar analitzar a través de les dades recollides dels diferents programes de traducció que financien els Instituts Nacionals de Cultura de diferents països del món, en aquest cas d'Iberoamèrica, com per exemple podria ser el Ramon Llull a casa nostra, i veure fins a quin punt aquests programes i aquest finançament institucional està promovent realment una diversitat cultural i lingüística que pugui respondre al que la UNESCO va promoure ja fa uns quants anys en la seva declaració a favor de la diversitat cultural.
En què contribueix les polítiques de traducció?
Doncs contribueix a generar un cànon d'autors nacionals, en aquest cas, no? Doncs una sèrie de cànon d'autors que el que es vol és promoure'ls a l'exterior. En aquest sentit estan creant una marca de país, les diferents institucions i els diferents governs de cada país. És el que nosaltres hem anomenat diplomàcia tova, no? En anglès soft power. I alhora el que estan fent és promoure aquesta diversitat i incloure autors, autores en aquest cas, que potser havien estat invisibilitzades i que no han estat prou traduïdes. Doncs moltes dones, per exemple, o ara amb tot el moviment del Black Lives Matter, doncs també s'estan interessant, no? Doncs per promoure autors racialitzats, etc.
Quina rellevància té la diversitat cultural i literària en el camp, no?, de les polítiques de traducció?
Doncs hauria d'estar al centre de les polítiques de traducció. El que passa és que justament el que nosaltres volem mirar si aquesta rellevància que té a nivell teòric, no, a partir d'aquesta declaració que comentava fa un moment a la UNESCO del 2001, si realment té un ressò a nivell pràctic i si realment aquestes polítiques de diversitat cultural són inclusives o si en realitat es continuen traduint els mateixos autors, que normalment són homes, escriptors consagrats o autors clàssics. Per tant, el que volem veure és si en els últims anys, a partir de moviments socials com el Me Too o el Black Lives Matter que deia fa un moment, si això està canviant i s'estan considerant autors i autores més contemporanis que puguin parlar sobre altres temes, la maternitat, el canvi climàtic, la violència, el terrorisme, que temes que són més globals i que poden interessar a un públic més ampli.
Perquè ara, a partir d'això que estàs comentant, no? Creus realment, llavors, a partir doncs, una mica, m'imagino, de la recerca, no?, que heu fet, creieu que les institucions públiques promouen realment aquest cànon literari divers o segueixen les tendències que han seguit sempre?
Així és una dels elements que nosaltres encara estem mirant, però el que voldríem veure és si no només si segueixen les tendències que han promogut sempre, sinó si hi ha diferències entre el cànon institucional d'aquestes organitzacions o d'aquests governs i el que empenya el mercat editorial, no? I aleshores la nostra hipòtesi és que en realitat les institucions cada vegada més s'estan adaptant al que el públic demana, al que la societat demana, i les modes o les tendències entre el mercat editorial i el que estan finançant els governs cada vegada s'acosten més, però és justament l'objectiu de la recerca i és el que ara mateix estem en termes de veure. Per exemple, per donar-vos un altre exemple que no sigui d'Iberoamèrica, el que nosaltres hem vist és que hi ha també un interès més gran per traduir la literatura ucraïnesa, per exemple, i això òbviament té a veure doncs, amb tot el que està passant ara des del 2022, no?, amb la guerra entre Ucraïna i Rússia, i al revés, que hi ha un interès menys gran per traduir autors russos contemporanis, tot i que els clàssics s'han continuat mantenint. Aleshores, nosaltres ho volem veure això al llarg del temps, és que es van començar, des que aquests instituts van començar a publicar aquests ajuts a la traducció i veure si en els últims anys aquesta tendència més conservadora o més patriarcal si està canviant i està responent al que demana la societat.
Doncs ara també estem a l'espera, no?, d'aquesta recerca que estàs comentant. Anem a entrar una mica en matèria, doncs, si ens podries explicar quina és la metodologia que utilitzeu, no?, en aquest projecte que teniu entre mans.
Sí, nosaltres treballem amb grans dades, o sigui, fem anàlisis a gran escala i llavors el que hem intentat fer és establir acords, no, amb algunes institucions, com per exemple el Ramon Llull o el programa Sobre l'Argentina, que ells ens han donat les dades de totes aquestes traduccions que havien estat finançades. També estan treballant amb Colòmbia, amb Xile, amb Mèxic i amb el Brasil, i aleshores el que veiem és que cada programa o cada govern, en aquest cas, les dades que publica de manera oberta són diferents i hi ha diferents paràmetres que nosaltres estem intentant homogeneïtzar. Per exemple, hi ha alguns programes que no esmenten qui és el traductor o traductora, que cada vegada està tenint més importància i es considera que és una figura mediadora i que és la que pot proposar de vegades la traducció de determinades escriptores, no? que poden ser interessants per un públic més ampli. Llavors, nosaltres estem intentant unificar tota aquesta informació i aleshores el que fem és utilitzar eines de les humanitats digitals o algunes tècniques d'intel·ligència artificial, de machine learning, per poder treure totes aquestes dades a gran escala, automatitzar alguns processos i després fer una anàlisi qualitativa que es complementa també amb entrevistes a figures que poden ser molt rellevants, no? en tot aquest procés, com els directors dels instituts nacionals de cultura o alguns editors que poden ser independents o també editors d'editorials més grans i veure justament, no? Si aquesta diversitat cultural està sent promoguda per editorials més petites o independents o si les grans editorials doncs, també hi poden contribuir, que seria el que nosaltres voldríem, no? Que les grans editorials no només promoguin bestsellers i diguéssim, literatura més anglosaxona, sinó que també hi hagi un lloc important per la diversitat.
Perquè dins d'aquest projecte feu especial èmfasi en les dones escriptores i traductores?
Sí, hi ha una dimensió molt important, que és la dimensió de gènere, perquè també doncs, mirem, no? Doncs aquesta diversitat en qüestió de no només lingüística, sinó també en termes de gènere, i com deia abans, també en termes d'etnicitat, orientació sexual i altres paràmetres que nosaltres incloem, no? en la nostra definició de diversitat en un sentit ampli. I en el cas de les traductores, doncs, passa una mica el mateix. També hem vist pràctiques de traductores més joves que són diferents de les pràctiques de traducció que hem vist en els últims anys, en el sentit que poden ser més sostenibles, perquè moltes vegades elles tradueixen en col·laboració i no només tradueixen en col·laboració perquè una té una expertesa més gran en una llengua i l'altra, una en la llengua d'origen i l'altra en la llengua de destinatària, sinó perquè hi ha una sensibilitat o una consciència que la traducció en col·laboració doncs, aporta més qualitat i que en aquest sentit més hi veuen quatre ulls que dos. Llavors hi ha tota una reflexió sobre fins a quin punt la traducció és sostenible i hi ha doncs, moltes d'aquestes traductores són justament dones més joves que tenen també interès per tots aquests temes que esmentava abans, com la maternitat, diferents maneres d'encarar la família o el canvi climàtic.
Perquè en aquesta línia, no? Com s'està abordant aquesta diversitat de gènere, lingüística i bibliodiversitat en aquesta recerca?
La bibliodiversitat té a veure amb els diferents gèneres que estan sent promoguts. També durant molt de temps s'ha doncs, promogut més la traducció de ficció, de novel·la, de narrativa, en un sentit ampli, però nosaltres voldríem també incloure doncs, la traducció de poesia, de teatre, i tot i que hi ha alguns volums, no? Sobretot antologies, per introduir determinats poetes o una altra literatura, doncs volem justament analitzar fins a quin punt aquesta bibliodiversitat és real o si amb el nostre estudi nosaltres podem impactar o influir en que les properes polítiques de traducció i polítiques culturals dels governs siguin també més inclusives a nivell de diferents gèneres finançats i traduïts. I, òbviament, doncs, en la qüestió del gènere, doncs el mateix, no? Per exemple, en el cas de l'Argentina, el que hem vist és que hi ha més autors traduïts homes, però tots aquests autors són autors canònics, tipus Borges, Cortázar, però, en canvi, les dones que han estat traduïdes més recentment són, sobretot, dones que han estat ja internacionalitzades per diferents premis o que viuen a l'estranger, que són escriptors argentines com Samantha Schweblin, que viu a Alemanya, o Ariana Harwich, que viu a França, o, per exemple, Mariana Enríquez, que ella, en aquest cas, viu a l'Argentina i que han estat escriptores que han estat finançades. I el mateix pel que fa a Mèxic o als altres països que esmentava, com Colòmbia, Xile o Brasil.
Tu comentaves també que amb aquesta recerca, doncs, el millor voleu tenir, no, un impacte en les polítiques de traducció depenent de les conclusions, no, que extreu aquesta recerca. Llavors, però també a partir d'aquí, quins són els principals desafiaments a l'hora de fomentar un coneixement literari més plural i inclusiu?
els principals reptes que potser podem tenir és té a veure també amb els pressupostos de tots aquests països, no? Que òbviament en alguns moments poden estar limitats, per exemple l'Argentina, els canvis de govern en països que diguéssim tenen una democràcia més fràgil, no? o més inestabilitat política, hem vist que clarament afecta, per exemple, des que Milei va pujar al poder, el pressupost s'ha reduït, però de manera dràstica. Abans de l'any anterior, el govern de Milei s'havien finançat 123 llibres, no? 123 títols de literatura argentina per internacionalitzar-se, i des de Milei, en l'últim any, només s'han finançat 10. Per tant, òbviament, la diferència és molt important i això té un efecte directe, no? en el tipus de literatura que estàs promovent a l'exterior i en aquesta diversitat. I, en canvi, en altres països, amb una tradició més estable a nivell polític i de democràcies, que no, els canvis de govern en aquest sentit no afecten les seves polítiques culturals, això no passa, no? I això ho hem vist en el cas de Suècia o en el cas de Corea, on aquest estudi al llarg del temps ha permès veure, doncs, que els canvis de govern no tenen una implicació directa. Per tant, els canvis polítics afecten directament, però després també podem trobar altres qüestions com el que demana la pròpia societat, societats més o menys conservadores, altres factors com el racisme. Per exemple, això també ho estem veient als Estats Units, que s'estan traduint menys escriptors, i ja la traducció als Estats Units és molt baixa. Es diu que és el 3%, no? de tots els llibres que es publiquen són traduccions, i totes les onades, no? d'antifeminisme, racisme, etc., òbviament que tenen una afectació directa, no? Per tant, jo diria que potser destacaria el factor polític i també el factor social, no? de tots els moviments i de com és la societat d'aquell país i què és el que determina a favor o en contra, no? d'aquesta diversitat.
Llavors, a partir del que acabes de comentar, com es compara la situació de les polítiques de traducció iberoamericanes amb les d'altres regions del món?
És una anàlisi que es pot extrapolar a altres països. També haig de dir, i això és molt important, que no tots els països tenen polítiques culturals tan estables o tan ben finançades, no? com molts dels països europeus o del nostre entorn. Això, evidentment, a l'Amèrica Llatina hem començat treballant amb aquests països perquè són els únics que tenen aquests programes, i a més són programes que són molt recents. Però hi ha altres països com el Perú, Bolívia, Equador, on no existeixen aquests programes, no? Doncs, òbviament, això també és un factor a tenir en compte. I respecte a altres situacions, per exemple, a la Índia, que ja sabeu que hi ha moltes llengües oficials, el tàmil, que és una llengua parlada al sud de l'Índia, també té un programa justament per promoure i afavorir la traducció de literatura tàmil a altres llengües, i al revés, perquè la idea és que els parlants tots tenim el dret lingüístic de poder llegir en la nostra pròpia llengua. Per tant, el que s'intenta és justament promoure que hi hagi aquesta diversitat i que aquestes llengües es preservin, encara que les tirades o les vendes, en aquest cas, no hi hagi un rèdit econòmic tan gran, no? Hi ha una part molt important que és d'un cert activisme de favorir que aquestes literatures i aquestes llengües es puguin preservar i que tots els lectors puguem tenir l'oportunitat de poder llegir en la nostra llengua, sigui la que sigui.
Diana, abans d'acabar, des de la pròpia perspectiva, no? Quines recomanacions preliminars podries avançar per crear polítiques de traducció més inclusives i sostenibles?
Penso que hi hauria una possibilitat que seria crear un comitè que no només estigués format per persones, no? diguéssim, de l'administració o en aquest cas treballant a les institucions, sinó que també estigués format per investigadors i investigadores o per membres del mercat editorial, i que poguessin donar una panoràmica una mica més àmplia i més rica, no? de quins són els buits o de què és el que d'una banda està demanant el mercat i els lectors, però de l'altra, que és el que està demanant la pròpia societat, no? o quins són els, això, no? doncs els escriptors o escriptores que encara necessiten visibilitzar-se. Llavors, si hi hagués aquesta sensibilitat cap al que és minoritzat, cap al que ha estat marginalitzat, penso que això, òbviament, ajudaria. I, per descomptat, conscienciar els governs que necessitem més pressupost en cultura, en un sentit molt general, i que això fa societats que siguin més tolerants i inclusives en aquest sentit, no? Per tant, jo diria que hi ha una reflexió crítica important a fer per part dels governs i que hauria de ser una tasca col·laborativa de diferents agents, no?, del nostre ecosistema cultural.
Doncs, Diana, ho deixem aquí, professora d'investigació i CREA de la UOC. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també a l'espera, no, de si aquesta recerca té un impacte en les polítiques culturals i de traducció. Bona tarda.
Esperem. Moltes gràcies. Adéu.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, què tal? Com esteu? Soc el Miguel Ángel Bueno, cantautor, i aprofitant que el proper 23 de gener estarà el Guitar Festival al Poble Espanyol, us voldria demanar una cançó d'Ivan Ferreiro que es diu El Pensamiento Circular i que a més surt a la banda sonora de la sèrie Los Años Nuevos de Sorogoyen, una sèrie que m'agrada molt. I penso que és una cançó que té una lletra molt interessant i a més té un ritme, crec que fa impossible que no et moguis quan l'estàs escoltant, no? Com ballant una mica. Espero que us agradi, moltes gràcies.
Natural, en tu manera de bailar. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo retorcido de esta alegre impunidad. Hay noches, proclives a las averías, que pienso en ti. El pensamiento circular, con la cabeza vacía. Hay noches, que todo es una porquería, y pienso en ti. En el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti, que pienso en ti. En un anillo de fuego, con mi gloriosa inmunidad. Hay noches que escucho muchas tonterías y pienso en ti. Hay algo delicado, abandonarse a los demás. Hay noches que como muchas chucherías y pienso en ti. Son las miradas lanzadas a la cara que me hacen recordar lo que me estoy. Tienen melodías. tampoco pocas que pienso en ti. Hay algo sobrenatural, hay algo retorcido. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. En mi cama vacía o en la avería. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo delicioso en mi manera de bailar. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El 47 ha estat la gran triomfadora dels Premis Gaudí celebrats aquest cap de setmana i avui descobrirem què s'amagava darrere les càmeres en algunes de les escenes, més icòniques d'aquesta pel·lícula, que s'han dut fins a 8 estatuetes, entre les quals la de millor pel·lícula en català. Una d'elles també és la de millors efectes visuals, que han anat a càrrec de In Extremis Films, una productora instal·lada al límit entre Sabadell i Barberà. Anem fins allà. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sí, i avui tenim el privilegi d'estar conversant amb Lluís Rivera, el propietari i president de In Extremis Films. Molt bona tarda i enhorabona.
Moltes gràcies, bona tarda.
Primer de tot, què suposa no haver rebut aquest reconeixement? No sé si és el major premi que heu rebut al llarg de la vostra trajectòria.
Bueno, mira, afortunadament estem acostumats a recollir premis. Això no vol dir que no li donem valor, però aquest és el nostre setè Gaudí, el d'aquest any. I però bueno, sempre està molt bé que la indústria, no, et diguem, et doni una palmadita a l'espalda, no, dient que has fet bona feina, que vas per bon camí i que, bueno, pues ja haver rebut 7 estatuetes pues implica i ens confirma que anem pel bon camí i res, a seguir treballant en aquesta línia i fer la indústria gran, i sobretot ara que la indústria s'està fent tan gran, la catalana. Pues és un gust, no?, acompanyar-la.
Exactament, perquè justament, doncs, 7 Gaudís, no?, des del primer fins a l'últim hi ha hagut una evolució, també des de que vau començar. Una mica, com heu vist, no?, amb aquesta evolució del cinema en català? Vull dir, creieu que ara hi ha molt més reconeixement, hi ha molta més visibilitat, molta més projecció de les produccions catalanes i també més demanda que fa uns anys?
Sí, home, el que hem notat és que, diguem que el cinema s'ha acostat una mica més a l'espectador i a l'espectador s'ha acostat una mica més al cinema i allà s'han trobat, no? Pues amb la tipologia d'històries, amb la factura visual també, no? Les pel·lícules catalanes cada cop tenen més pressupost, estèticament estan més cuidades i bueno, i també pues, a nivell d'històries i de guions pues, són pel·lícules que remouen, i ja siguin, diguem, històries properes o no tan properes, per depèn d'on visqui, no?, qui vegi la pel·lícula. Però penso que, bueno, que hi ha un acostament i una sincronització per part de l'espectador i per part de la indústria, i bueno, està molt bé que per fi s'hagin trobat, no? Ara això s'ha de mantenir, eh? Lo fàcil jo crec que ha sigut arribar aquí, ara és mantenir-ho, no?
Exacte, de fet, bueno, aquesta gala dels Gaudí, no?, han posat de manifest com el cinema en català, doncs, està en un bon moment, ha aconseguit arribar en un bon nivell, no?, sobretot també amb La Casa en Flames, ho vam veure també en edicions passades amb Alcarràs, no?, però pel que fa al 47, el 47, una mica com ha estat, no?, aquest procés, aquesta elaboració, una mica, doncs, el que hi ha darrere de les càmeres, com ho heu viscut vosaltres?
Bueno, en aquesta pel·lícula hi havia dos grans reptes per el que el nostre departament comporta, que un és la majoria de la pel·lícula passa dins de l'autobús, ¿vale? I hi ha diàlegs i converses molt importants en aquest autobús, ¿vale? Llavors, no es podia rodar amb aquest autobús en marxa, perquè primer era un autobús d'època, que ja de per si fotia un soroll del copón, i a part que quan l'arrencaves, pues, tot es vibraven, era impensable gravar qualsevol tipus de diàleg a dins d'aquest autobús. Llavors nosaltres vam fer un sistema aprofitant una tractora de tràiler per arrossegar l'autobús, però que l'autobús estigués parat a nivell del motor. O sigui, l'autobús es movia, però el motor estava parat. Llavors nosaltres teníem tots els controls de l'autobús en el tràiler de davant, i d'aquesta manera pues, podíem anar fent circular l'autobús per Barcelona i per on hagués de circular sense que sonés tan fort que fos impossible gravar diàlegs a dins. No? I després la segona, diguem, el segon repte va ser a l'incendi que hi ha a Torre Baró. No? Hi havia molts veïns que s'havien d'acostar a aquest foc i, bueno, va ser una cosa que no bàsicament a través de fer assajos i de una mica pues, entrenar a tothom que hi havia allà, perquè de fet, ja, no sé si recordeu que hi ha un que entra per la porta i cauen
sí,
uns trons en flames, llavors
sí.
Surt i tal. Pues aquest era una mica el segon repte de la pel·lícula, no?
Pel que fa al primer repte que comentaves, no?, el de moure l'autobús de tal manera que es pogués gravar sense tenir molt soroll de fons i tot això, fer això a una ciutat com Barcelona, no?, on el volum de trànsit és tan elevat i on doncs, hi ha tant moviment i tant bullici a tot arreu, absolutament. També hi ha algunes escenes, no?, gravades a Plaça Catalunya, vull dir, com el punt més neuràlgic. Imagino que no haurà estat gens fàcil. Com us ho heu fet, no? Quina ha estat la logística per aconseguir-ho, també?
Bueno, aquí hi ha una mica l'art de producció i al final el que faran aquestes coses que fan com un, com tu diria, com un tall de trànsit però que es va movent. O sigui, tu no és que tallis els carrers sencers, sinó que nosaltres arrencàvem amb el bus i darrere del bus a 50 metres doncs hi havia una comitiva de que tallava el carrer però que anava avançant. Per tant, els cotxes per darrere seguien acostant-nos i quan nosaltres giràvem, diguem, pues ells, aquest trànsit marxava, no? I així anàvem fent per, evitar que talléssim carrers principals de la ciutat perquè tampoc hi hauria dret, saps? I, segon, pues per això, per evitar aquest bullici. I sobretot, mira, a nivell de bullici de so, més o menys es pot salvar, ¿vale? Una cosa és que el motor d'aquell autobús soni a l'oèstia, perquè està ja molt a prop, però també hi ha el tema del que es veia a través de les finestres, no? Vull dir, si tu estàs en època i per la finestra veus un Tesla, doncs pues dius, hòstia, aquesta pel·lícula li ha passat alguna cosa, no? Doncs, però bueno, això ja és molt dels companys de producció i localitzacions pues, que fan una bona feina, a vegades molt diguem, una feina molt poc vistosa, que la gent no la reconeix, però que, bueno, que també forma part molt de la pel·lícula. De fet, tota la feina que fem està feta perquè l'espectador no se n'adoni que està mal feta, en realitat. Saps? Vull dir, tu un so no està mal fet fins... O sigui, no se n'adona l'espectador fins que està mal fet, no? Un efecte especial no se n'adona l'espectador, que és un trunyo, si és que no està mal fet, saps? Llavors, moltes vegades la nostra feina és fer-ho tan real o fer-ho tan realista, diguem, que a l'espectador no li doni ni valor, perquè és tan real, saps què vull dir? Que sembla que no tingui valor, no? Però aquest és una mica el valor, no? I sobretot quan fas època, de que de repent, rodant a Barcelona, a tu et sembli que allò és a l'any 60 i pico, saps?
exactament el que comentaves ara, no? Que l'autobús estava sent com tirat, no? A través d'aquestes grues, que no estava en moviment, que no estava en marxa, que no estava doncs engegat, no? O aquest incendi, com ha estat aquest incendi? Com l'heu provocat? Com ha estat, no? Una mica doncs tots aquests efectes i també per salvaguardar, no? La seguretat de tots els que estaven allí al voltant.
No, mira, els incendis on hi ha persones, diguem, on interactuen persones, normalment els fem tots amb gas, vale? Amb gas propà i amb una distribució de gasos, vale? que diguem que localitzen molt el foc, no? Tu portes el gas fins a un lloc que hi ha una barra de ferro i aquesta barra de ferro, pues, quan surt el gas, s'inflama, no? D'aquesta manera, nosaltres, si hi hagués algun tema, pues, tallem el gas completament i el foc s'apaga de seguida. Vull dir, no utilitzem... No és allò que cremen fusta, no? Que quan, bueno, corten i allò segueix cremant, vale? Llavors, el que fem sempre és fer-ho amb gas. I després anem fent assajos, vale? A veure, el foc sempre marca la seva pròpia distància de seguretat, no? Aleshores, en un rodatge em diuen, hòstia, però quan a prop podrà estar la gent de la foguera? Dic, no pateixis, que la pròpia foguera, la pròpia calor, ja li marca a la gent a on pot estar i a on no pot estar, no? En plan de, joder, aquí estic aquí a un metro i m'estic abraçando, pues me'n vaig, no? M'aparto, no? I, bueno, i això, i sobretot fer assajos, no? Els assajos, al final, és el que t'ajuda, pues, a anar, diguem, al límit i poder fer, pues, això, no? Veure la gent que està entrant a la casa i que cauen aquelles estructures de fusta, etcètera, etcètera, no?
De quins detalls més, a banda d'aquests dos macro, no? Detalls que comentaves ara, doncs quines escenes més heu hagut de treballar?
Bueno, hem fet alguna... Hi havia una pluja, hi havia alguns fons interiors, algunes aixetes, la dutxa calenta, que estava decorat... Bueno, ja, a vegades efectes especials no només fa explosions i grans coses, també fem a vegades coses més petites, però bueno, que llueixen menys, no? Però ja et dic, tot el que té a veure amb l'atmosfera, no? Doncs des de la pluja, el vent, tot això, el fum, la boira, pues tot això és el que el nostre departament fa i que ha fet també a la pel·lícula.
Mm-hmm. Quanta gent del vostre departament està treballant al 47?
Pues mira, al 47, més o menys, in extremis, han treballat unes 20 persones. Mm-hmm. Entre taller, logística, rodatge, supervisor, i després tot el que és project manager i administració, unes 20 persones fàcilment.
Mm-hmm. I quant temps heu estat treballant, no? Des que es va començar a treballar tots aquests efectes fins que es va gravar la pel·lícula, quant de temps ha passat?
Més o menys entre la preparació i el que és la pel·lícula van ser uns 3 mesos de feina, perquè primer hi ha tot el moment de reunir-se amb el director, veure què és el que vol, com ho vol, i a partir d'aquí pues, anem buscant alternatives, solucions... Vull dir, moltes vegades també quan ens truquen a nosaltres no, hi ha vegades que sí, que és, mira, tinc aquí 3 pluges i un dia de boira, i dius, vale, pues això és fàcil, no? Però moltes altres vegades, com per exemple en aquest cas, pues, busquen en nosaltres una solució marciana, no? A algo que ells no li troben, no? I aquí és on entrem nosaltres, doncs això, en plan, hòstia, i per què no estirem a l'autobús aquest amb un tràiler i així, no? I així podem gravar so. Hòstia, doncs bona idea. Doncs llavors, a partir d'aquí, nosaltres veiem que sigui possible, que no, fem un pressupost, fem un tal, i a partir d'aquí executem. Llavors, això més o menys, entre el que va durar el rodatge de la pel·lícula i el que va ser la nostra feina de preparació, doncs uns 3 mesos.
No sé si, imagino que sí, però no sé si amb premis com aquests, guardons com aquests, no? Tan, doncs, tan visibles i tan doncs, mediàtics, us ajuden a l'hora d'aconseguir doncs, noves demandes, no? D'aconseguir doncs, més produccions de cara a altres doncs, pel·lícules que es puguin estar gravant.
Pues mira, si t'he de dir la veritat, jo crec que ja a les alçades que estem nosaltres, més que ajudar-nos a aconseguir més produccions, perquè bueno, ja som una empresa bastant grandota i consolidada. Uh-huh. Bàsicament és aquesta segona part el que fa el premi, és consolidar, és confirmar, no? que estem treballant bé, que la indústria ens valora, no? I que hem de seguir així. Llavors, al final, si tu treballes bé, el fet de que et truquin de més produccions no deixa de ser una conseqüència de que treballis bé, no? No és tant un objectiu. Llavors, no he notat mai que pel fet de guanyar premis, tant els Gaudí com els Goya, de repent hi hagi un pico de feina, però bueno, sí que t'ajuda a com a mínim tenir veracitat, no? Si vas a una reunió i dius, mira, jo és que el que faria és arrossegar aquest autobús amb un tràiler, pues l'altre que t'escolta diu, hòstia, pues aquests tios tenen set Gaudís, perdona, i tres Goyas, pues hombre, sabran lo que dicen, no? I llavors ens dona una mica com ens empodera, ¿vale? Però no notem un gran canvi a nivell comercial, diguem, de repent, saps?
Ja l'última, en quines produccions esteu treballant ara mateix?
Buf, ara en moltes, la veritat. O sigui, aquest any és, curiosament, un dels anys que tenim aquestes dates més reserves de ficció, jo crec que de la història.
Una senyal que demostre... Digues. Una senyal que demostre aquesta consolidació, no?
Sí, exacte. És una mica una senyal de consolidació. També hem viscut uns anys una mica locos amb el tema de les plataformes, que rodava de tot, i això semblava més una fàbrica de minuts que no pas una indústria cinematogràfica, no? Però sí, jo crec que la indústria està molt saludable, la gent està consumint amb criteri i jo crec que la indústria li està donant aquesta qualitat que l'espectador espera i bueno, ja ho veiem molt en les, no, en les plataformes, no? Que hi ha sèries produïdes aquí que estan rebentant bestsellers americans, anglesos i de tot arreu, no? Però jo crec que això, que ara mateix és un gran moment per tots. Nosaltres tenim, ja et dic, ara tinc unes 15 produccions confirmades per aquest any fins al setembre, de moment. De setembre a desembre encara no ens han trucat per res, però tenim 15 produccions de ficció, més el que després s'anirà arrencant i més pues tota la publicitat, no? Barcelona és un destí de rodatges publicitaris. El que passa és que al gener pues no en fan encara, saps?
Molt bé, doncs molts ànims i molta energia també, doncs, per afrontar aquest 2025 que ha començat de manera ben intensa.
I tant. Moltes gràcies i igualment per vosaltres. Molts èxits.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Doncs això és tot per nostra. Ja sabeu que continuem treballant, preparant els continguts que arribaran demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, gaudiu del que resta de jornada. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.